Recuperant-nos tots de la gerra d'aigua freda d'ahir. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Amb un autèntic pam de nas, i no és la primera vegada que ens quedem així aquesta temporada. Novament contra un rival de múscul econòmic, de potencial cridat a estar a la zona alta, el Centre d'Esport Sabadell va deixar escapar un punt en el tram final de partit. I ahir, a més, en el minut 93, encara de forma més dolorosa. Va passar contra el Rayo, contra el Mallorca, contra l'Espanyol i, com diem, ahir contra aquesta Unión Deportiva Almeria. Tots hauríem signat el punt abans de començar el partit contra els Indàlics, però no amb les circumstàncies en les quals es va desenvolupar. Amb el bon joc que va desplegar l'equip després de rebre el primer gol de l'Almeria, amb la polèmica posterior del VAR, les mans de Chumi, el golaç de Xilena anul·lat a Edgar, i jugant també amb superioritat durant 50 minuts. I no només això, també a la segona meitat, desaprofitant un penal. Ho va dir Antonio Hidalgo. La signatura pendent que té l'equip és aprendre a tancar els partits en aquesta Lliga Smartbank, perquè els rivals, ho van poder comprovar ahir, no perdonen. Ara el més important és recuperar-se físicament, però sobretot anímicament, perquè en tot just 48 hores hi ha una altra batalla a la Nova Creu Alta contra el Màlaga.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tanquem la setmana amb el Roger Benet a les vies de so. Som-hi.
Comenta la recepció.
Evidentment, avui molt Centre d'Esport Sabadell aquí a l'Hotel Suís amb aquest postpartit del Sabadell-Almeria. A més, la presentació de l'acord d'aquest matí entre el Centre d'Esport Sabadell i el Banc Sabadell, acord de patrocini fins l'any 2022, ha parlat el president arlequinat Esteve Calzada, després l'escoltarem, i a més la prèvia d'aquest partit entre el Sabadell i el Màlaga de diumenge a les 2 de la tarda. Un altre cop, ni 72 hores entre un partit i un altre. A la part final del programa parlarem dels dos juvenils que poden jugar enguany i de moment aquí a casa nostra, és a dir, al Centre d'Esports a Divisió d'Honor i al Mercantil a Lliga Nacional. Parlarem també amb Lluc Bertran, waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell, abans del duel que ha de jugar l'equip de Quim Colet contra el Mataró, però no a Mataró, sinó a la piscina del Barceloneta. Després ho expliquem, i tancarem també el programa d'avui amb les últimes tres etapes de la Vuelta a Espanya i David de la Cruz defensant aquesta condició de top 10.
I fora de l'hotel?
Golejada per 4-0, atenció, amb un aiguat previ espectacular a l'estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i el Maccabi de Tel Aviv a la tercera jornada de la fase de grups de l'Europa League. El ple de victòries el van completar pels equips espanyols, el Granada, amb un 0-2 a terres xipriotes davant l'Omonia i l'1-0 de la Real Sociedad a casa a Noeta contra la Zeta Alkmaar holandès. Més coses, en aquest cas també Luis Enrique Martínez, el seleccionador espanyol, ha donat la llista de convocats per l'amistós contra els Països Baixos i també els compromisos de la Lliga de les Nacions contra Suïssa a Basilea i contra Alemanya a Sevilla. Les novetats són Morata, Coque, Íñigo Martínez i Marcos Llorente. Cauen de la llista Rodrigo, Campaña, Diego Llorente, Ceballos. No ha entrat Thiago i tampoc ha entrat el migcampista del Barcelona, Pedri. A pallissa, per cert, del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. Els de Jessica Vicius van tombar ahir l'Alba de Berlín d'Aito García Reneses per 67-103 i segueixen liderant la classificació a Europa amb 6 victòries i una derrota. I a l'NBA, el sindicat de jugadors ha acceptat que la temporada comenci el 22 de desembre amb un calendari reduït de 82 a 72 partits i la finalització a temps per no coincidir amb els Jocs Olímpics de Tòquio previstos per l'estiu, com diem, del 2021.
I a les xarxes socials.
Ens quedem amb un tuit de 2010, Mr. Chip, Alexis, fet públic a les 12 del migdia amb una estadística, bé, amb una curiositat del partit d'ahir. Diu Mr. Chip, Stoikov ja és història de la segona divisió espanyola. Va jugar la primera jornada de campionat, recordem, amb el Mallorca, i en una mateixa temporada amb dos equips diferents, és a dir, la d'ahir amb el Centre d'Esports Sabadell contra l'Almeria perquè corresponia a aquest partit de la primera jornada. Afegeix, com diem, Mr. Chip, que no es tracta, insistim, d'un error de l'acte arbitral.
De quin partit no estarem pendents?
Partits avui de la Lliga Premier de Mèxic, Deportivo Dongo, Interplaya del Carmen a les 7 i Pioneros de Cancún, Cruz Azul a les 10.
Avui celebra el seu aniversari
l'exnedador mallorquí del Club Natació Sabadell, Marc Sánchez.
L'enquesta.
I com si fos avui un dilluns de postpartit, us recordem que teniu fins les 3 de la tarda per deixar-nos el millor jugador arlequinat, segons vosaltres, del Sabadell Almeria d'ahir amb l'etiqueta MVP946 i entrar en el sorteig d'una samarreta signada per la plantilla del Centre d'Esports Sabadell a finals d'aquest mes de novembre.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Ja arrenca el partit a l'estadi. Som-hi, busca el Sabadell la tercera victòria consecutiva, la segona a casa, i ho fa davant un dels grans. Se'n va sol el jugador Ramazani, sol, gol! I fora de joc. De veritat. A mi que m'ho expliquin. Era fora de joc, molt clar.
Sí, sí.
Clar, mira, aquest per mi ja no està en fora de joc. Està sol dintre de l'àrea i xiularà penal. Doncs s'ha colat fins a la cuina Ramazani un altre cop. Ara li indiquen a l'àrbitre si ha de consultar el fora de joc. Insisteixo que aquest a mi no me l'ha semblat. L'acaba atropellant, diria que és Jaime Sánchez.
L'és.
No, no, el penal és claríssim.
No, és Jaime, dic.
Ah, val, val.
És Jaime.
Cap allà que va, Ketxe! A punt d'aturar Fuoli gol. Oh! Endevinat, eh? La trajectòria el porter aragonès del Sabadell, però no pot evitar que aquesta pilota acabi dintre. Marca l'Almeria, marca Ketxe. 12 minuts de la primera, marca de penal. El conjunt andalús. Feia dies que no ho comentàvem, però malauradament encaixa el Sabadell, que haurà de remuntar 0-1 a l'estadi, gol de Ketxe. Fa la centrada Víctor buscant Edgar, es queda amb el rebot Edgar, que es queixaven d'unes mans. Ara protesta tothom, ho ha vist tothom, com a mínim els que estan a tribuna ho ha vist tothom. Ara assenyala falta, però això el que fa és aturar el joc i diu Antoni Delgó, no pot haver-hi dubtes, li ha donat a la mà.
No revisa?
Sí, sí, res, que segueixin. La penja dins l'àrea, salta l'Aleix Coc, la pentina l'Aleix Coc, encara és viva. Edgar, la xilena! Gol! No, l'anula. Espera que deixa... No. Que hi ha hagut falta
prèvia.
En atac.
Falta prèvia.
Oh, assenyala la falta prèvia, no el joc perillós de la xilena, sinó la falta prèvia. A la dreta, per Víctor García, treu la centrada a l'àrea petita, el rebot li cau Àngel, aquest sí obra de primera, ja la té Josuz Koidi, treu la centrada Josuz Koidi, punt de penal, Stoikov! Gol! De Juan Diego Molina! Stoikov! El tercer del gadità! El dia del seu aniversari! Marca Stoikov de cap! Empat al Sabadell! 39! Primera meitat! Aquest jugador, valor! Sabadell 1! Almeria 1! Marca Stoikov! Es queda amb 10 l'Almeria! Al carrer Peiverns! Arrenca el segon temps a l'estadi. La posa Stoikov gairebé directa, obligant a intervenir amb el puny a Fernando. Aquesta s'anava enverinant i a punt de treure petroli. Llàstima, estava atent el porter murcià de l'Almeria. Juga el Sabadell. La passada per Edgar, no hi ha fora de joc. Està sol Edgar davant del porter! Ha salvat a baix Fernando. No hi havia fora de joc. Hi havia un central clavat, diria que era Jorge Cuenca. Es queda Edgar. No li cau a la cama bona.
No, li cau a la dreta.
Eder Pena, un altre cop habilitant. Aaron Rey arriba sol, línia a fons, posa la B. Fa la centrada d'Aaron, molt passada. La rematada! Mans penal. La rematada, la volea de Víctor, tal com queia del cel. Preparat Stoikov, al punt de penal. 20 minuts, gairebé 21. Cap allà que va l'andalús. Llançament amb cama dreta, poca distància. Stoikov atura el porter amb els peus. Juga a l'espai, és bona per Ever. Línia a fons, posa la B, la posa al punt de penal. Petrovic, Stoikov, mitja volta! Uf! Jugant amb superioritat des d'abans del descans.
Sí, fins i tot les accions polèmiques, també.
Et queda la sensació una mica d'oportunitat desaprofitada. I espera que encara s'ha dit. Fa l'1 contra 1 dintre de l'àrea, Ramazani, sol davant de Fuoli, gol! No m'ho puc creure. Doncs s'ha plantat sol dins l'àrea, s'ha dit per conducció, i sol davant de Diego Fuoli, marca l'1-2. A l'afegit, marca l'Almeria, marca Ramazani. Ja us he dit que l'Almeria no estava renunciant a res i no ha renunciat a res. I al final ha tret petroli a l'afegit. Minut 93 ara ja, no hi haurà temps per gaire més. Marca Ramazani, marca l'Almeria, Sabadell 1, Almeria 2, i em sembla que no donarà temps per més.
Hotel Suís.
La veritat és que reien per no plorar, amb aquest final de partit, perquè recordo, a més a la Transmedia d'ahir, com el Sergi Garcés ens preguntava, l'Adrián Arroyo i servidor, si signàvem aquest punt contra l'Almeria, dèiem que no, i patapam, coses del futbol, minut 93, gol dels Indàlics en l'única ocasió de la segona meitat i jugant amb un home menys. I com diem una altra vegada, que aquesta història es repeteix i l'hem viscut, malauradament, ja en diverses ocasions. Aquesta temporada va passar la primera jornada... Bé, la primera jornada efectiva, no la primera jornada real, que era aquesta contra l'Almeria, però va passar contra el Rayo, va passar contra el Mallorca, contra l'Espanyol i, com diem, contra la Unió Deportiva Almeria. Sergi Parc, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Com és el cost, tu, després d'aquest final, d'aquest desenllaç cruel d'ahir?
M'imagino que com tothom, no? I, clar, al final, a la segona meitat, ni vosaltres, ni crec que cap seguidor de la Quinata hagués signat l'empat en aquell moment, per tot el que comentes, no? Per les circumstàncies com es van donar, per haver jugat amb superioritat des de la primera meitat, el penal a favor, tenies contra les cordes realment a un dels grans d'aquesta categoria, per això ningú signava l'empat al final, però i més jugant a casa, la inèrcia deia que el Sabadell es podia vendre els 3 punts perfectament i al final, com dius, aquesta gerra d'aigua freda que ningú se l'esperava.
És que al final, si de fet, si ens preguntes a les 7 menys un minut abans de començar el partit, tots els arlequinats, segurament el 99% t'hauria dit que et signava el punt contra l'Almeria, però tal com es desenvolupa el partit, és cert, comença marcant en aquest cas l'Almeria, però l'equip es refà molt bé d'aquest gol dels Indàlics, del 25 aproximadament, que crec que és l'ocasió de Grego, fins al 45, el Sabadell és molt superior, arriba en diverses ocasions a la porteria de Fernando en aquest cas, i ara comentarem totes les accions polèmiques, però és que se't posa el partit molt de cara amb l'expulsió de Pei Berns just abans del descans, amb el penal a la segona meitat, per tant, aquella sensació de no haver acabat de rematar una oportunitat que poques vegades se't presenta així durant una temporada.
Sí, l'expulsió probablement és el punt d'inflexió amb el qual deixem de signar l'empat a voler la victòria, perquè com dius, abans de començar el partit i repassant també l'informe que tu ens has preparat a l'Hotel Suís de totes les inversions econòmiques que mou aquest Almeria i que és un projecte sens dubte que si no estarà lluitant per l'ascens o estarà pel playoff o estarà ben a prop, per
sí,
tant...
Sí, sí, si algú es va perdre aquest informe, per tenir clar, ahir per exemple juga de titular Lucas Robertone, que li costa a l'estiu a l'Almeria 6,4 milions d'euros procedent del Vélez Sarsfield argentí, i a la segona meitat entra Omar Sadik, a qui li va costar 5 milions d'euros, més 5 en variables procedent del Partizan de Belgrat, el davanter nigerià. Per tant, ja parla per si sol del potencial de l'equip que tenies ahir davant a nivell econòmic.
Per xifres com aquestes ja diem això de signar l'empat als que no som 100% somiadors o no som 100% optimistes, no? I que al final es va demostrar malauradament que el punt hagués estat bo. Com diem, l'expulsió al final sí que va permetre al Sabadell ser més ambiciós i poder anar pel partit. I finalment, doncs, insisteixo, aquesta gerra d'aigua freda.
Va parlar Antonio Hidalgo després del partit, fent especial èmfasi d'entrada en aquest sentit, no? En aquesta ocasió, aquesta oportunitat desaprofitada contra un dels galls, contra un dels cocos d'aquesta Lliga Smartbank.
Sí, referint-se precisament a això, no? Que el Sabadell va tenir una gran ocasió de nou per sumar els 3 punts i d'allargar aquesta bona dinàmica que duia en els últims 10 dies l'equip arlequinat i que no va poder ser. I Hidalgo, com dius, en roda de premsa postpartit, va dir això, que no podíem perdonar aquesta ocasió, una ocasió com aquesta, de tenir contra les cordes un rival de l'entitat com és l'Almeria.
No recordo cap ocasió de l'Almeria a la segona part, no la recordo, un xut des de lluny o alguna cosa així. A la primera part, amb el potencial que tenen, tampoc ens han fet moltes. És un equip que té un caudal ofensiu molt gran i el partit estava en tenir calma, sabíem que tindríem les nostres oportunitats, les hem tingut, no les hem aprofitat i quan arriba al 90 i pico has de tancar el partit, has de veure que un punt és molt bo per nosaltres.
Antoni Hidalgo, fent referència a aquesta oportunitat desaprofitada, el Sabadell doncs no va estar bé a les àrees en aquest sentit, perquè com diem va tenir aquesta ocasió desaprofitada del penal. Sí que és cert també que hi ha aquestes accions polèmiques que ara comentarem tot seguit, Sergi, però sempre fa molta incidència Antoni Hidalgo en la importància de sumar en aquesta categoria. Ahir, clar, en els últims minuts, com dèiem, ens sabia a poc el punt, però clar, és que quan et treuen aquest punt, fins i tot, que t'igualava, per exemple, després també repassarem la classificació, però t'igualava amb el Castellón, clar, la sensació aquella és de dir, ostres, doncs sí, potser millor un que no pas zero.
Sí, abans del descompte, Pau, jo tenia una mica la sensació de la Romareda, fins i tot més accentuada, eh? Aquella sensació de dir, el Sabadell ha tingut ocasions per guanyar el partit, el Sabadell ha pogut derrotar tot un Real Zaragoza a la Romareda, però al final el Sabadell en aquella ocasió sí que va salvar un punt amb el 0-0. No vam acabar del tot satisfets, però en partits com el d'ahir ens demostra que realment punts com l'aconseguit a Terres Aragoneses són bons, encara que no ens deixin del tot satisfets. I Antoni Hidalgo l'hem escoltat ara i va insistir en aquest aspecte, que al final, si no pots anar pels 3 punts, si la victòria no acaba d'arribar, has d'assegurar com a mínim el punt que ja tens a la butxaca.
La segona part hem sortit molt bé, hem tingut la jugada molt clara de l'Edgar, doncs hem tingut el penal i sí que és cert que després d'aquests minuts no passava gens cosa i a partir del 77 o així, 78, hem començat a empènyer un altre cop. Sabíem que la situació era que ells tenen un potencial enorme, tenen jugadors cedits del Manchester United, han pagat 6 milions i mig per un jugador que ha jugat avui. Sabien d'aquest potencial, no et podies desprotegir perquè et podien fer molt mal i bueno, quan ja tens un punt has d'assegurar-ho, està clar.
Doncs aquest mal cos que ens va deixar el gol de Ramazani a última hora, tot i que també és cert que el partit d'ahir, Sergi, va tenir aquesta dosi de polèmica que comentàvem al principi. A més, dues accions que van passar en qüestió de 3 minuts. D'entrada, unes mans de Txumi a l'interior de l'àrea, que són mans, perquè la pilota impacta la seva mà, com van poder veure a les repeticions. Ni l'àrbitre va considerar que era penal, ni el VAR, ni la sala on hi ha l'àrbitre VAR, va considerar que aquesta acció era punible, fins i tot que el mateix Gale Capesteguia revisés l'acció sobre el terreny de joc de la nova Creu Alta. I després, aquest golaç de xilena d'Edgar, el qual interpreta l'àrbitre navarrès, que hi ha una petita empenta, o hi ha una empenta suficient com per xiular falta en atac del davanter gabanenc. Però que veient la repetició del gol de Stoikov i la repetició del gol d'Edgar, és que sembla més empenta, ho dèiem ahir, la segona que no pas la primera.
Sí, jo he estat uns 15-20 minuts veient la repetició del gol de xilena d'Edgar.
Jo no la vull tornar a veure, ja t'ho dic. Posa de mala llet.
Estava ara, just abans de baixar aquí a l'estudi. La veritat és que l'àrbitre, com dius, xiula empenta, perquè a més quan assenyala falta fa el gest claríssim amb els dos braços cap endavant dient tu l'has empès. Jo no veig empenta, vull dir, és molt lleugera i al final és una jugada que és veritat que el VAR crec que no va entrar, però sí, si arriba a entrar crec que és la jugada que com que hi ha un mínim contacte al final tampoc pots canviar la decisió si l'àrbitre ho ha interpretat així.
Jo tinc la sensació veient ahir el resum del partit i les accions repetides que el jugador de l'Almeria li posa més pa que formatge a la primera empenta que no pas a la segona, i com a la primera cau al terra, això al final acaba decantant la decisió de l'àrbitre. Hi ha un punt més de teatre, crec, a la primera acció que no pas a la segona.
És possible. I tot i així, prèviament, la jugada s'origina amb un llançament de falta pràcticament des del mig del camp que serveix Stoikov. La toca de cap en el segon pal a Aleix Koch i llavors hi arriba la pilota Edgar, que remata de xilena. Que Aleix Koch està en fora de joc o no? M'he mirat 1.000 repeticions i de veritat que no arribo a cap conclusió perquè hi ha 4 jugadors del Sabadell que estan en el segon pal, hi ha un parell que sí que estan en clar fora de joc, però Aleix Koch, que està per allà amagadet entre samarretes arlequinades i samarretes blanquivermelles, no s'acaba d'apreciar si realment estan fora de joc o no. És a dir, el VAR hagués tingut molta feina, però el cas és que, com diem, al final l'àrbitre del partit el que va assenyalar és falta d'Edgar i, per tant, tot això que comento del possible fora de joc o no queda anul·lat. Pel que fa a les mans de Txumi, que van ser molt clares, i ho dèieu també a la Transmi, que si té la posició natural o no, com ho interpretes aquí? La veritat és que és una jugada força complicada. Al final, l'àrbitre no va xiular mans, des de la sala VAR van considerar que tampoc era penal, i Antonio Hidalgo, doncs, que també estava en aquest punt de confusió.
Bueno, jo he vist que li tocava la mà. Després, les interpretacions que li donen, avui en dia no, com ben bé no sabem com funciona això, haurà interpretat que venia d'un rebot o no sé. Jo al camp he vist clarament que li donen la mà després, en la interpretació de l'àrbitre.
Com mans també van ser claríssimes les d'Ivan Batlliu a la segona meitat, però aquestes no admeten cap tipus de discussió.
Aquestes sí que són sí poc per, naturals i és un, el que vulguis.
Un dels penals per mans més clars que jo recordo. Bé, va ser un dia de sorpreses ahir, d'entrada, perquè l'Almeria, com dèiem, va presentar un 11 en el qual cap jugador repetia respecte a l'últim partit contra el Girona, i al centre d'Esport Sabadell va haver-hi relleu a la porteria. Ian Mackay, tot i el seu bon partit al Toralín, va preferir, com diem, Antonio Hidalgo, aprofitar l'avinentesa d'aquest partit entre setmana per donar l'oportunitat, també ho havia explicat, a Diego Foli i els motius que van donar al Sabadell en joc per mantenir aquesta activació de l'equip.
Sí, i crec que era l'Adri que ahir durant la retransmissió deia que si Ian Mackay no hagués tingut la seva millor actuació al Toralín, probablement Antonio Hidalgo s'hagués reservat aquest canvi per més endavant, bàsicament per no deixar-lo com el culpable d'un possible, possible mal resultat al Toralín. Al contrari, Ian Mackay duia la ratxa, i de fet la du encara, de 299 minuts, si no em corregeixes, cert, sense encaixar. El Sabadell no, però Ian Mackay sí que manté aquesta ratxa. Per tant, Antonio Hidalgo va apostar per Diego Foli els primers minuts amb la samarreta arlequinada del nou porter del centre d'esports, i amb ell ja han jugat tots els jugadors de la primera plantilla, de titulars o no, al final tots ja han gaudit de minuts vestint la samarreta arlequinada aquest any. I és una mica el discurs que ha vingut dient Antonio Hidalgo les últimes setmanes, i ahir també va voler recalcar que el que vol és que tota la plantilla estigui ben endollada.
És una llàstima que no haguem sumat estant el Diego a la porteria. Entenc que jo tinc un discurs molt clar amb els meus jugadors, amb la unió que tenim. Tots els jugadors entrenen amb molta fe, creuen molt en el que el dic, i jo sempre li parlo, no? Al final, si tenim un jugador que sap que mai jugarà, què passarà? Que el perdrem, que no anirà on anem tots, i si això sumem un, dos, tres, quatre, cinc, és molt difícil de gestionar això. Avui ha tingut l'oportunitat, no hem sumat, i bueno, a continuar treballant.
Bé, el més lògic és que Ian Mackay, en aquest sentit, torni a la titularitat al pròxim partit contra el Màlaga. Insistim, d'aquí a menys de 48 hores ja, aquest duel a la nova Creu Alta Imatges. Per cert, ara mateix a Movistar la Liga, dels resums d'ahir de la Liga Smartbank, amb el gol en un servei de cantonada de caixa per part de la Ponferradina contra l'Alcorcón. En qualsevol cas, Sergi, s'acaba aquesta ratxa d'imbatibilitat, de tres partits sense conèixer la derrota, i el Sabadell, que perd l'oportunitat, ara veiem per cert les imatges d'aquest resum del partit, perd l'oportunitat de sortir del descens ni que sigui uns dies.
Sí, perquè si ahir hagués guanyat, recordem, era aquest al·licient, aquesta motivació extra pel conjunt d'Antoni Hidalgo, que el centre d'esports, com dic, sumant els tres punts, hagués sortit de la zona de descens. No hi ha sortit, però recordem, això sí, que el Sabadell encara té un partit menys, precisament contra l'equip ara que mencionaves, l'Alcorcón, que és el cuer i que ahir va perdre 0-1 contra la Ponferradina, i pitjor és la situació, sens dubte, del conjunt madrileny. No sé si Mer Hermoso ja perilla, però realment la situació és força complicada en el conjunt madrileny.
Estarem pendents en les pròximes hores. També és cert que el conjunt alfarero porta unes setmanes que no te les vulguis trobar, amb els, com dèiem ahir, falsos positius. El gol de Ramazani, per ser repetit, mala va fer-lo ara a aquesta hora de la tarda. En fi, et quedes per aquí, Sergi?
Em quedo per aquí.
Queda't per aquí, perquè d'entrada anem a escoltar també l'ABC que ens ha preparat el Sergi Parc amb la veu del nostre company informatiu Pere Gallifa, i després parlarem d'aquest acord del Centre d'Esport Sabadell amb el Banc Sabadell que s'ha presentat avui fins l'any 2022.
L'abecedari arlequinat.
A. D'assegurar. Els comptes són molt fàcils. En els últims minuts de partit, el Sabadell ha deixat escapar 4 punts que semblava tenir a la butxaca. Ahir l'Almeria va marcar en el 93, però anteriorment, recordem, l'Espanyol ho va fer en el 84, el Mallorca en el 85 i el Rayo en el 88. Fins i tot si ampliem l'espectre fins al darrer quart d'hora de joc, encara podríem afegir un punt més, el del xoc contra el Mirandés, ja que els burgalesos van marcar el primer en el 75. En canvi, el gol més tardà que ha fet el conjunt arlequinat fins ara ha estat el d'Edgar de la setmana passada al Toralín. D'activació. La gran sorpresa va saltar amb el porter titular escollit per Hidalgo. Diego Foli debutava en partit oficial amb el centre d'esports i el motiu no va ser cap altre que tenia endollada tota la plantilla. Dues dades. Tots els jugadors que habitualment van convocats, excepte el tercer porter Froy Leal, han gaudit de minuts. La segona, tots els jugadors que habitualment van convocats han estat titulars algun cop, excepte Froy, Jesús Olmó, Xavi Boniquet i David Estals.
G.
De golejador. Va fallar un penal, sí, però el dia del seu aniversari Stoichkov va tornar a demostrar el seu olfacte. Diferencial un dia més, el gadità va marcar per tercer partit consecutiu. Davant el Leganés ho va fer amb cama esquerra, contra la Ponce amb la dreta i ahir de cap. L'últim jugador arlequinat a tenir una ratxa similar va ser Néstor Carol la temporada passada, quan va veure porteria quatre cops consecutius entre les jornades 12 i 15.
P.
De pietat, perquè si d'una banda aquest Sabadell li falta assegurar en els últims minuts, la sensació també és que va deixar escapar ben viu un dels grans de la categoria. Un feeling similar al de la Romareda, però ahir més accentuat. Per primer cop aquest curs, l'equip va jugar amb superioritat i ho va fer, a més, durant una bona estona. I per primer cop gaudia d'un penal a favor. Ahir, insuficients per sortir victoriosos.
Hem escoltat l'abecedari, com diem, que ens havia preparat el Sergi Parc amb la veu del nostre company d'informatius, el Pere Gallifa. Deixem ja aparcat aquest postpartit del Sabadell 1, Almeria 2 d'ahir i ens centrem en l'actualitat més rabiosa del Centre d'Esports Sabadell perquè aquest mateix matí s'ha presentat l'acord de patrocini amb el Banc Sabadell fins l'any 2022. L'entitat financera passa a ser un dels principals patrocinadors del club i, a més, incrementa la seva aportació econòmica que venia fent fins ara amb l'equip a la Lliga Smartbank. Un acord que s'ha presentat sobre la mateixa gespa de la nova Creu Alta, després a la sala Miguel Quereda de la nova Creu Alta, amb el sotsdirector general del Banc Sabadell i director territorial a Catalunya, Xavier Comerma, i el president del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada. Una Esteve Calzada que després ha atès els mitjans de comunicació, les preguntes que teníem pendents, i d'entrada, repassant tota aquesta actualitat, tots els temes que hi ha sobre la taula al Centre d'Esports Sabadell, se li ha preguntat per aquesta circumstància, que ja fa uns anys que dura, i és que el Centre d'Esports Sabadell no té patrocinador principal a la samarreta, aprofitant que avui es presentava aquest acord amb el Banc Sabadell. Ha dit Esteve Calzada que l'equip de màrqueting, encapçalat per la vicepresidenta Anna Navés, està treballant en aquest sentit, però no és un tema exclusiu del Centre d'Esports Sabadell.
Són molts equips que no tenim patrocinador, no? Jo crec que no sé si són 7 o 8. L'altre dia demanava la dada i sí que és veritat que no s'ha donat que hagi vingut el patrocinador principal, però també al mateix temps hem tingut la sort de tancar molts acords de patrocini de diferents categories, però el que sí que tenim molt clar és que el frontal de la samarreta doncs no hi posarem qualsevol acord.
Doncs deixant clares les intencions d'Esteve de Calzada al voltant d'aquesta qüestió del patrocinador principal a la samarreta del Centre d'Esports Sabadell, que de moment, insistim, és inexistent. Més temes sobre la taula que ha tractat el president del Centre d'Esports, per exemple, per confirmar que, com és obligatori, hi haurà Junta General d'Accionistes abans de tancar el 2020, el mes de desembre, en la qual s'ampliarà o s'aprovarà la segona ampliació de capital des de l'entrada del grup d'inversors, recordeu, l'estiu de l'any passat. I pendent també el club de rebre aquells famosos 362.000 euros que té pendents del Consejo Superior de Deportes en concepte de les subvencions pel cost de la Seguretat Social. Això també ha fet referència a Calzada.
Aquesta setmana, abans d'ahir, vam tenir reunió del Consell d'Administració i vam aprovar una sèrie de qüestions que s'anunciaran de manera molt breu. Però evidentment té que haver una junta al mes de desembre abans de tancar l'any, on se tancaran els comptes de la temporada passada i s'aprovarà l'ampliació de capital que cal fer i que encara estem pendents de que el Consejo Superior de Deportes ens digui l'import exacte.
Doncs al mes de desembre, a banda de tenir un reguitzell de partits inacabables, també tindrem Junta General d'Accionistes al Centre d'Esports Sabadell amb aquesta nova ampliació de capital, com anunciava el president Esteve Calzada. Per cert, Pendents també, ho ha parlat en aquest sentit, Calzada, de la famosa xifra de socis del Centre d'Esport Sabadell, aquest objectiu dels 5.000 arlequinats, que a dia d'avui queda lluny. El Sabadell, segons les xifres oficials del seu portal web, en té 3.032, per tant estaria a menys de 2.000 d'aquest objectiu. Evidentment, no només el Centre d'Esport Sabadell, sinó la resta de clubs d'aquesta Lliga Smartbank s'han vist perjudicats per la no apertura dels estadis de futbol al públic en general. I com té clar Calzada i com tenim clar pràcticament tots, és un mal endèmic i això està fent que el Centre d'Esport Sabadell avui, a dia d'avui, estigui lluny d'aquest objectiu.
Jo segueixo pensant, vull dir, no, quan vaig dir lo dels 5.000 socis, no va ser una bravuconada que de repent se'm va ocorrir en aquell moment, sinó que jo segueixo pensant, estic convençut, que en circumstàncies normals hauríem assolit aquests 5.000 socis i evidentment la temporada encara té molts mesos per davant, però jo estic convençut que la xifra l'hauríem assumit.
Doncs convençut Esteve Calzada i convençuts, com diem pràcticament tots, que en cas que la situació fos ben diferent, al Sabadell la xifra de socis a dia d'avui seria, no sé si els 5.000, però sí que estaria ben a prop d'arribar a aquesta xifra rodona, aquest objectiu que s'havia marcat el club amb la campanya de socis després de l'ascens al futbol professional. Per últim, i abans de fer un pas per la publicitat, Esteve Calzada també s'ha mostrat tranquil al voltant de la situació de l'equip, optimista amb la trajectòria que ha dut en els últims dies i confiança cega en el treball del cos tècnic que ha portat el Centre d'Esport Sabadell fins a aquesta Lliga Smartbank. Fem la primera aturada per la publicitat quan passa un minut i mig del punt de 2:45 de la tarda. A la tornada hem de fer la prèvia, ara sí, com un divendres a l'uso, puro i duro, que es diria en castellà, d'aquest Centre d'Esport Sabadell Màlaga Club de Futbol de diumenge a les 2 de la tarda.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Feonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La tornada a l'Hotel Suís d'avui divendres 6 de novembre del 2020 i com està sent habitual en els divendres últimament aquí a Ràdio Sabadell, hem tingut postpartit i també prèvia de partit, perquè en menys de 48 hores, insistim, diumenge a les 2 de la tarda, el Centre d'Esport Sabadell ha de jugar el seu segon partit consecutiu a la nova Creu Alta, en aquest cas contra el Màlaga Club de Futbol. Recordem que el Sabadell està pràcticament ja al dia, només li queda aquest partit contra l'Alcorcón per tenir els mateixos partits jugats que, com diem, la gran majoria. Sergi Parc, hem parlat de l'Almeria, toca parlar del Màlaga i de les xifres del Sabadell a casa, que de moment, com diem, és cert que han vingut rivals molt durs aquí a l'estadi, però acaba de rutllar més l'equip d'Antoni Hidalgo fora que no pas a casa.
Sí, almenys en aquests últims dies, no?, que s'havien donat fins ahir els bons resultats. Com dius, és veritat que al final queda pendent aquest Sabadell al Corcón, que ha de tenir lloc a la nova Creu Alta. I ho deies, dos partits seguits al Temple ara en aquest curt període, però és que al final el Sabadell com a local ha tret 3 punts, els que va aconseguir la setmana passada contra el Leganés, i fora 4, els del Toralín de la setmana passada i el puntet de la Romareda. Per tant, aquesta curiositat, com dic, al final només estem a l'inici de Lliga, l'entitat dels rivals que han passat per l'estadi i que queda aquest partit pendent contra el Corcón.
Escoltem també, recuperem fragments de la roda de premsa d'ahir d'Antoni Hidalgo referint-se en la mesura que es pot després de perdre un partit en el 93, el partit contra el següent rival, que dèiem ahir també, el principal deure i la principal preocupació ara mateix, segurament del tècnic de Canovelles, és recuperar la moral dels seus jugadors.
Sí, avui ha sigut sessió de recuperació de l'equip durant el matí al CAR de Sant Cugat, demà serà l'últim entrenament i diumenge, com dius, partit. Per tant, menys de 72 hores entre partit i partit el que afrontarà el Sabadell el diumenge contra el Màlaga. Antoni Hidalgo, en aquesta roda de premsa, recordava que ara tenen encara menys temps de descans precisament per aquest estrany horari, el de les dues del migdia.
L'horari és el que és, intentarem adequar tots els hàbits de menjar, de descansar, d'estar aquí, de veure com podem fer. El pitjor de l'horari no és l'hora, sinó que encara tenim menys hores per recuperar.
Doncs ni 72 hores, menys encara que el partit de la setmana passada o els partits entre el Leganés i la Ponferradina. El Sabadell, insistim, és penúltim, a 3 punts de la salvació, que marquen, diria que són, ara tiro de memòria, però diria que són 3 equips que hi ha amb 10 punts. Això sí, amb un partit pendent i molt important, el que ha de jugar l'equip a l'estadi de la Nova Creu Alta contra l'Alcorcón. I de cara a les baixes, clar, no tenim massa informació perquè avui ha estat dia de recuperació. Ahir es van entrenar abans del partit sobre la gespa de l'estadi els 3 lesionats, Pierre Cornut, Xavi Boniquet i Juan Hernández, que déu-n'hi-do, porta una setmaneta ja de baixa, des del partit de setmana i mitja, des del partit de la Romareda. I clar, l'expectativa,
sí,
moment.
Sí, com dius, el Juan Hernández havia de ser, en teoria, era un cop al peu, unes molèsties que en principi havia de... Res. Ens esperàvem uns dies de baixa, de moment ja s'ha perdut aquests últims partits. Pierre Cornut i Xavi Boniquet se suposa que estan ja en l'última fase de la recuperació de les seves respectives lesions. Ja veurem si poden arribar o no al xoc contra el Màlaga. I després, evidentment, Antoni Hidalgo recuperarà Juan Ibiza, que ahir no va poder jugar per l'anomenada clàusula de la por en arribar cedit per part de l'Almeria. Antoni Hidalgo espera que el Màlaga sigui un rival molt complicat i que l'important serà recuperar al màxim físicament els jugadors.
És un equip amb moltes variants, ha utilitzat diferents sistemes. Ara el més important és recuperar físicament els nostres jugadors, a veure com podem arribar el diumenge a les 2.
Veurem com arriba físicament l'equip. Sí que és cert que el de Canovelles està tirant de moltes rotacions en els últims partits. Sí que és cert que hi ha jugadors que pràcticament ho juguen tot. El cas, per exemple, de Gregor Sierra, de Stoikov també en els últims partits, però sí que és cert que el de Canovelles s'està caracteritzant per donar entrada a tota la plantilla i, com dèiem en el cas de Diego Foli, per mantenir tothom actiu. D'aquest Màlaga, què podem dir, Sergi? Perquè sí que és cert que ens havíem centrat molt en l'Almeria, en aquest múscul econòmic, aquests milions d'euros que s'ha deixat en fitxatges, i sí que és cert que cas al contrari passa amb l'equip de la Malagueña, amb l'equip de la Costa del Sol, que recordem, ja no té el Sheikh Altani al poder, té un administrador judicial, ha hagut de fer moltes... ha tingut un expedient de regulació d'ocupació, ha tingut moltes baixes en aquest sentit durant l'estiu, però està fent un paper molt digne.
Està fent un paper molt digne perquè és 12 amb 14 punts i en totes les travesses crec que molts deixàvem el Màlaga a la cua de la classificació perfectament, precisament per tots aquests problemes econòmics que ara recordaves. El múscul econòmic que tenia l'Almeria, que té l'Almeria, el tenia el Màlaga fa uns anys amb el Tani, va deixar tots aquests deutes i...
Com va jugar a Champions i tot.
Va jugar a Champions, inoblidable eliminatòria contra el Borussia Dortmund, amb una plantilla, si recordes, amb Cazorla, Joaquim, Van Nistelrooy,
Isco,
Llarca, etc. Una plantilla espectacular, i no fa tants anys d'això. Ara tenim aquest Màlaga que, com dius, arrossega tots aquests problemes econòmics dels últims anys, que ha vist rebaixat dràsticament el seu límit salarial, però que, tot i així... insistim, és 12 amb 14 punts. Arribarà molt més descansat, a més, el Màlaga, Pau, perquè no ha jugat aquesta setmana, entre setmana, valgui la redundància, com si ho ha fet el Sabadell. El Màlaga va jugar l'últim partit el dilluns passat contra l'Espanyol, i si diem precisament que ve d'aquesta bona inèrcia, sí que és veritat que el Màlaga al final ve de perdre dos partits consecutius contra Mallorca i Espanyol, però a domicili. Al final estem parlant dos dels grans de la categoria. Si et sembla, Pau, podem rescatar algun tall de Jozabet, el migcampista del conjunt andalús, que recorda precisament que encara que vinguin de perdre aquests dos partits contra els grans, no creu i no se sent que el seu equip sigui inferior, sinó que simplement en aquesta categoria qualsevol pot guanyar a qualsevol rival.
No considero que haya... Al final son todos los equipos... Están dentro de esta liga, todos los equipos. Y no porque haya sido el Mallorca o el Español, que es verdad que no hemos hecho buenas actuaciones, quiere decir que esa no sea nuestra liga ni que a lo mejor sea el Sabadell porque está en descenso, ¿sabes? Quiero decir que todos los equipos son de esta liga y cualquier rival le puede ganar a cualquiera, no es tanto como en primera división, que sí que los grandes, pues hay mucha diferencia en cuanto al resto de equipos y es mucho más difícil vencerle.
La igualtat que deia Jozabet respecte als equips de la Lliga Smartbank en declaracions, per cert, als companys d'Onda Cero, del futbolista cedit pel Celta. El Màlaga, ara farem un petit spoiler de les estadístiques, arribarà aquí a la nova Creu Alta després d'aquests gols, perquè han estat golejades contra el Mallorca i contra l'Espanyol, arribarà com l'equip que més gols han encaixat d'aquesta Lliga Smartbank.
Sí, juntament amb la Unió Deportiva Les Palmes, 14 gols encaixats, però com dius, al final és una estadística que és real, és aquesta, són 14 gols, però és una mica trampa, perquè ve d'encaixar 3 contra l'Espanyol, va encaixar 3 contra el Mallorca, derrota per 3-1, i en la seva visita a Vallecas va perdre per 4-0. Per tant, són 10 gols en 3 partits, per tant, la resta han estat només 4 gols en 7 jornades, si no compto malament.
Serà una mica dolents, el Sabadell ha competit una mica més aquests partits que no pas el Màlaga.
Sí, sí.
Ja veurem com va el dia.
Totalment, però al final és això, que hi han hagut aquests partits, aquestes golejades, però al final només són 4 gols en la resta de les 7 jornades. Com dius, ve d'aquestes golejades contra Mallorca i Espanyol, Jozabet, el tornem a escoltar, no considera ara que aquest sigui un partit de la seva lliga, el del Sabadell, que és un discurs una mica que vam escoltar fa unes setmanes també a Adri Cuevas, sinó que el que creu Jozabet és que tots els partits són complicats.
Aunque estos dos últimos partidos sí que hemos, o sea, no hemos estado como queríamos, pero cualquier equipo le planta cara a cualquiera y no hace falta que sea o el Español o el Sabadell, ¿sabes? Independientemente de sea cual sea, hay mucha igualdad y nada, no considero que sea un partido de nuestra liga, ni mucho menos.
Doncs, Jozabet, les paraules del migcampista, de l'atacant del Màlaga Club de Futbol, abans insistim d'aquest nou partit, això està sent una autèntica bogeria, és el cinquè partit, en 15 dies del Centre d'Esports Sabadell. Ens prendrem una setmana per respirar, anar al nou Les Gaunes contra el Logroñés, i després ja torna un altre cop la bogeria al mes de... Bé, de fet seran un parell de setmanetes, I després ja tornarà la bogeria aquí al Sabadell, en joc de Ràdio Sabadell. L'agenda, Sergi.
Molt senzilla, que la gent cuini o dini amb la ràdio posada, perquè a les 2 del migdia és aquest Sabadell-Màlaga i des de mitja hora abans, com sempre, us hi posareu els del Sabadell en joc i un cop més, com sempre, amb les imatges sincronitzades amb la televisió, que si no m'equivoco s'emet un cop més per Movistar la Liga.
Correcte, segurament més de cuinar a 2:15 que no pas de dinar, tot i que en algunes cases això es fa d'hora. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Nosaltres rematem aquesta prèvia express, mini prèvia d'aquest Sabadell-Màlaga, tindrem temps per parlar del Sabadell en joc, amb les estadístiques, com sempre, un dia més amb la veu de la nostra companya d'informatius, Núria García.
El llibre de registre.
El de demà passat serà el primer enfrontament de la història entre el Centre d'Esports Sabadell i l'ara anomenat Màlaga Club de Futbol. No us penseu, però, que no hi ha precedents entre el conjunt arlequinat i un equip malagueny. Entre el 1936 i el 1992, el Sabadell es va veure les cares fins a 30 vegades amb l'antic Club Deportivo Màlaga. El partit més recordat per tothom i pel seu previ és el del 8 de desembre de 1990, quan ETA va assassinar 6 policies nacionals que es dirigien a la nova Creu Alta amb un cotxe bomba. El mes que ve es compliran 30 anys d'aquesta malaurada efemèride. L'actual Màlaga Club de Futbol ha viscut greus problemes econòmics en els últims temps. La sortida forçosa del Sheikh Al-Thani i l'entrada d'un administrador judicial va comportar un expedient de regulació d'ocupació i l'acomiadament de 8 futbolistes. En total hi ha hagut 40 moviments entre sortides i entrades a la Rosaleda i només 4 jugadors de la primera plantilla segueixen respecte al curs passat. Són Juande, Luis Muñoz, Lomban i Benquemassa. El tècnic Sergio Pellicer ha comptat ja amb 29 efectius diferents enguany molts d'ells per necessitat, de la pedrera de Martiricos. Ramon Enríquez, autor d'un dels gols de la temporada a Castelló, Hisham, Ismael Casas, Alejandro Benítez, Julio Martínez, Juan Cruz, Cristo Romero o David Larrubia. L'entrenador malagueny, per cert, li va marcar el centre d'esports com a futbolista en un Sabadell 0, Vilajoyosa 1, de la penúltima jornada de la temporada 2007-2008. L'equip de la Costa del Sol arriba al duel 12 amb 14 punts, immers en una ratxa de 3 partits sense guanyar. Ve de perdre clarament contra dos galls de la categoria, com són l'Espanyol per 0-3 i el Mallorca per 3-1. Aquests 6 gols en contra l'han convertit l'equip més golejat de segona, empatat a 14 dianes amb les Palmes. I acabem, com sempre, amb l'àrbitre. Serà el canari Juan Luis Pulido Santana, que compleix la seva 5a temporada a la categoria. Té força precedents amb tots dos equips. 8 amb el Màlaga, 5 victòries, un empat i 2 derrotes, i 7 amb el Sabadell, 2 victòries, 2 empats i 3 derrotes. Val a dir, però, que les 3 ensopegades han estat a domicili i el conjunt arlequinat mai ha perdut en Pulido Santana a l'estadi. La seva mitjana supera per molt poc les 5 grogues i mitja per partit i atenció perquè mostra una vermella cada 2 partits.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques, com sempre, amb la magnífica veu de la nostra companya d'informatius, la Núria García. A banda del centre d'esports, ja sabeu que només dos equips de futbol de la ciutat juguen competició oficial aquests dies. D'una banda, el juvenil, precisament, el dels arlequinats, que afronta la seva segona jornada a Divisió d'Honor visitant el Nàstic de Tarragona. De l'altra, el mercantil, que s'estrena a Lliga Nacional Juvenil rebent el Badalona després de no haver pogut jugar la setmana passada per un positiu en el rival. Tota aquesta prèvia ens l'apropa al nostre estudiant en pràctiques, Carles Ballart.
El centre d'esports Sabadell va començar la temporada a la divisió d'honor juvenil amb un empat a 1 a casa contra l'Olivar, recent ascendit a la categoria. Els homes de Miquel Lladó volen aconseguir els primers punts a domicili, però davant tindran un Nàstic que serà un dels equips més forts del grup. El tècnic arlequinat, això sí, veu similituds entre els dos conjunts.
Jo crec que el Nàstic sí que pot tenir més similituds amb nosaltres en quant a el gust per tenir la pilota. L'Olivar no ho feien gens malament en les estones que han tingut la pilota, l'han tingut poca, però en les estones que ho feien tenien clares les idees de transicions. Jo m'espero un Nàstic que vulgui dominar, un Sabadell que vulgui dominar, i m'espero un Nàstic poderós quan robi també per sortir a la contra.
L'enfrontament contra el juvenil Grana posarà a prova l'estat de forma dels sabadellencs. Lladó confia en el paper dels seus jugadors, però demana concentració i paciència per poder ser competitius contra un rival aparentment superior.
Nosaltres aquí sempre necessitem més passades i més paciència per construir els nostres atacs. No tenim aquestes transicions excessivament ràpides i m'espero un rival doncs de molta talla i el partit estarà bé, el competirem i el disfrutarem, que és el més important.
Per la seva part, el mercantil, que no va poder disputar la primera jornada contra el Girona B pel confinament d'alguns jugadors de l'equip gironí, buscarà sumar els 3 primers punts a casa contra un Badalona que ha començat la temporada amb victòria. El tècnic del mercantil, Juanjo Beltrán, alerta de la perillositat del rival, però remarca que en aquesta categoria s'ha d'anar partit a partit i que hi sortiran amb moltes ganes.
És bon rival, És a dir, pensem que és un rival amb molta qualitat, és un bloc, que l'any passat molts jugadors d'ells ja jugaven a Nacional i els altres venien del bloc del juvenil B, però bueno, en aquesta categoria cada partit és una història i nosaltres, bueno, per ganes crec que no ens faltarà, és a dir, que el camp després passarà el que hagi de passar, que guanyi el millor, però bueno, preparats.
La típica pretemporada de més de 3 mesos, alguns casos de positius durant aquest període i el nou seguiment i estudi als rivals en temps de pandèmia són una experiència nova pel tècnic del conjunt sabadellenc. Tot i això, Beltrán destaca que la millor notícia ha arribat quan menys s'ho esperaven.
Hi ha hagut una novetat molt important, que és que vam rebre una circular per part de la Federació Espanyola, que aquí alguna federació hauria d'aprendre una mica també, que és que, bueno, que tindrem un test ràpid, és a dir, cada 15 dies la Federació Catalana Espanyola, ens farà un test ràpid que en 15 minuts tindrem el resultat per evitar, doncs, això, propagar el virus. És a dir, crec que és el més important.
Recordem els horaris, el Sabadell buscarà aconseguir demà fora de casa a 11:45 del matí la primera victòria de la temporada a Divisió d'Honor contra el Nàstic de Tarragona. El partit, per cert, es televisarà pel canal de la Federació Catalana. En canvi, el Mercantil rebrà demà a casa a 6:45 de la tarda la visita al colíder del subgrup 7B de Lliga Nacional, el Badalona.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paga'n un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides. Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minuts per arribar a les 3 de la tarda. Seguim aquí a l'Hotel Suís, deixem de bandejar el futbol, obrim pàgina poliesportiva perquè les dues divisions d'honor de waterpolo segueixen aquest cap de setmana amb el seu curs, després de la reunió de dimarts que us vam explicar entre els clubs i la Federació Espanyola de Natació, on no hi va haver consens per aturar-les. Per tant, el femení jugarà dissabte, demà, a 4:15 a Boadilla, a Madrid, i el masculí ho farà a 4:00, mitja hora més tard, contra el Mataró. Però atenció, no a Mataró com estava previst inicialment, sinó a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, per protocol Covid i per unificar seus, segons el comunicat de la Federació Espanyola de Natació. Saludem el waterpolista del club i precisament també ex del Mataró, el Lluc Bertran. Lluc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Ben estrany, no?, això de jugar a la Sant Sebastià contra el Mataró i no contra el Barceloneta.
Sí, la veritat és que serà un partit curiós, però bueno, ens han ofert l'oportunitat de seguir jugant i han optat per posar aquestes dues seus, que són el Barcelona i el Barceloneta, i bueno, ho encararem com un partit més, no? Com si ens juguéssim tres punts.
No sé quin és el posicionament que teniu tots vosaltres, els jugadors, o en aquest cas en el teu punt de vista personal, en tot aquest enrenou de tancament d'instal·lacions, de clubs a favor d'aturar la Lliga, de clubs a favor de seguir amb la competició, vosaltres quin posicionament teniu?
Doncs bé, nosaltres tenim la idea de jugar i estem contents de seguir jugant i de que segueixin les lligues, perquè també tenim l'oportunitat de seguir entrenant i de seguir millorant. I això ens afavoreix, evidentment.
Com ha estat la setmana per això? No sé si costa mantenir un punt de concentració quan no saps si jugues si seguiràs jugant amb aquesta reunió del dimarts, jugues el dimecres a casa contra l'Etxeide, a porta tancada. Ha estat segurament una setmana una mica estranya, no?
Sí, és estrany, però és el que et dic, estem contents perquè podem seguir entrenant nosaltres, tenim l'oportunitat que ens obren al club per poder entrenar. Sí que és cert que és una sessió al dia, però seguim junts l'equip, seguim concentrats i cap endavant.
No sé, Lluc, si tu tenies especials ganes d'aquest partit, si te l'havies marcat al calendari perquè havia de ser el retorn a casa teva, a la Joan Serra.
Sí. Evidentment, tenia moltes ganes de jugar contra els meus companys i de demostrar, evidentment, que aquest canvi que he fet d'aires és per seguir millorant.
Tu vas prendre aquesta decisió per aquesta renúncia, no?, del Mataró a jugar a Europa. No sé si aquí vas trobar l'oportunitat, el club et va obrir les portes amb aquesta circumstància.
Sí, correcte. És una decisió totalment per seguir millorant com a jugador. I el Sabadell em va oferir un molt bon projecte i jo vaig acceptar, evidentment.
No sé com han estat les primeres setmanes. Et van veure ja debutar a la Supercopa. Què tal amb aquest sistema del Quim Colet, amb els nous companys? Com estan sent aquests primers mesos, setmanes fins i tot?
Bé, molt bé. La veritat és que estic molt content perquè hem fet un grup molt, molt bo i els entrenos són de molta qualitat. I així s'ha demostrat, no? Vam entrenar molt dur durant un mes sencer per la Supercopa i al final ens l'hem acabat enduent. Estem molt contents i ara anem a per més.
Per cert, Lluc, serà el primer partit de nivell aquesta temporada, amb tots els renous també que hi ha hagut a l'hora de jugar contra l'Echeide, de jugar contra el Navarra. Heu recuperat aquests dos partits en l'última setmana, però sí que és cert que són dos rivals de categoria inferior respecte al Mataró, no? Segurament serà el primer test important que tingueu després de la Supercopa.
Sí, bueno, els dos partits que hem jugat són importants també, perquè és una manera d'agafar sensacions, no? També per aquesta situació, i sabem que és difícil, però ens n'hem sortit bé, hem estat tots molt concentrats en els dos partits, i bé, ara sí, ara arriba la prova més difícil de moment de la Lliga. Ho encarem amb moltes ganes i a per totes.
Per cert, que amb això ja ho remato, no sé com veus aquest Mataró, que circumstàncies d'això, dels temps en els quals vivim, encara no ha pogut jugar cap partit aquesta temporada de Lliga perquè s'han hagut de suspendre les dues primeres jornades del Mataró. No sé com veus l'equip de Beto Fernández.
Sí, no, molt bé. El Mataró sempre és un equip que em planta molta cara a tothom. Llavors, sí que és cert que no tenim imatges d'aquest any del Mataró. Han jugat algun partit de Copa Catalana, però res important. I ens poden fer alguna jugada especial i concreta, però crec que anirem a guanyar-los, evidentment.
Doncs Lluc Bertran, waterpolista de l'Astralpool Club Natació Sabadell, ex del Mataró, per tant, partit especial aquest Mataró-Astralpool, que insistim, no juga a la Joan Serra, com es fa habitualment de Mataró, sinó que juga a la piscina de Sant Sebastià de l'Atlètic Barceloneta per aquest protocol Covid de la Federació. Gràcies i sort aquest dissabte, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, adeu.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Hoy me he levantado bien ilusionado y con ganas de...
I els últims 4 minuts de programa, si vol el Roger Benet, els dedicarem a la Vuelta a Espanya, ciclisme, perquè tenim en marxa ja l'antepenúltima etapa. Queden només 3 jornades, 3 etapes per arribar a Madrid en aquest final de la Vuelta. Avui, a priori, hi ha una jornada de transició, abans, com diem, del final de demà, a l'alt de la Covatilla, que decidirà la general, i també aquesta condició de top 10 del sabadellenc David de la Cruz. Ahir el Despronceda va salvar un dia duríssim, autènticament dur, de 230 quilòmetres, amb molta velocitat, amb la companyia al final de la pluja i el vent. I la bona notícia per ell, pel seu equip, és que el triomf a l'esprint a Puebla de Sanabria va ser pel seu company a l'Emirates, el belga Jasper Philipsen de la Cruz. Segueix en aquesta desena posició, ja ho direm bé, abans de l'ascensió a la Covatilla, un port que ha valorat així.
Creo que la Covatilla, de los puertos, de los finales en altos que hemos tenido en esta vuelta, es el que mejor se me adapta, ¿no? Junto al de la Farrapona, casi. Así que bueno, también al final de vuelta cambia mucho, condiciona mucho las fuerzas que tenga cada uno, y por lo tanto soy optimista cada última semana, porque no nos queda otra y porque tenemos ganas de hacer un buen papel.
Un David de la Cruz, que té gairebé un minut i mig de marge respecte a l'onzè, el francès David Guidou, i el seu director, José Fernández Machín, també ha parlat en les últimes hores, i veu complicat que el sabadellenc pugui lluitar per aquest triomf d'etapa a la Covatilla en aquesta condició de top 10, però sí que el veu amb capacitat per millorar en el futur, no només en aquesta Vuelta d'Espanya, la desena plaça que defensarà demà.
Está claro que cuando estás inmerso en el top 10 es más complicado buscar un poco una sorpresa, ¿no? Porque posiblemente desde lejos ahora mismo no te dejen mover cuando estás inmerso en esas posiciones, digamos, prioritarias, pero tiene mucho carácter, mucho talento y mucha calidad. Estoy convencido en que David de la Cruz, aunque haga un top ten aquí, tiene posibilidades realmente de hacer mucho mejor que incluso un décimo. Es un corredor con muchísima calidad.
Ara sí, les paraules de Machín, del seu director, parlant de David de la Cruz, del sabadellenc, que afronta, com diem, les tres últimes etapes de la Vuelta. L'última serà un passeig, abans d'arribar, evidentment, com sempre, a Madrid. Abans de la Covatilla, aquesta antepenúltima etapa d'avui, de 162 quilòmetres, que ja està en marxa. De fet, li queden res, 88 per arribar a l'arribada, amb la pluja present també en el dia d'avui entre Salamanca i Ciudad Rodrigo, amb un únic port de primera categoria a 35 quilòmetres de l'arribada i amb una fuga que s'ha format de 6 ciclistes, on hi destaca, atenció, la presència, uns 6 ciclistes que tenen, com diem, en aquest cas 4 minuts de marge, i on destaca la presència de 3 ciclistes de l'equip Burgos BH. Un minut per arribar a les 3 de la tarda. Posem el punt final a la setmana, la primera setmana de novembre, aquí a l'Hotel Suís, enviant-vos una forta abraçada del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc a la redacció, i de servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Aquest programa, com sempre, el tindreu en uns minuts ja penjat a les plataformes, a internet, i com ja sabeu, diumenge tenim una altra cita al Sabadell en Joc, a Ràdio Sabadell, a partir de 2:15 del migdia, el duel entre el Centre d'Esport Sabadell i el Màlaga Club de Futbols. Ens hi trobem, per tant, aquest diumenge. Una abraçada, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.